No vol dir no. Només sí vol dir sí. Què significa donar el consentiment a l'altre? De veritat que no està clar?
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Aquest dimarts passat, el Consell de Ministres va donar un altre pas endavant en la tramitació de la Llei de Llibertat Sexual Espanyola, la famosa llei del només sí és sí. Una nova legislació que haurà de canviar el vell codi penal que ha permès sentències com la de la Manada, on en un inici es va considerar que no era violació perquè no hi havia hagut violència pel mig. Què fa falta perquè hi hagi violència? No era prou violència el que va patir aquella noia? Avui, a Les dones i els dies, reflexionem sobre el consentiment. Per què tot el pes encara cau en nosaltres, les dones? És responsabilitat meva que em violin? He d'anar traient un cartellet cada cop que tinc relacions sexuals perquè ningú abusi de mi? Si sento plaer, sóc sospitosa? Parlem de tot això amb psicòlogues, juristes, sexòlogues i periodistes. Sense demanar permís, comencem!
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Catherine Angel és una sexòloga molt coneguda a Anglaterra pels seus llibres. Doctora en Història de la Sexualitat i Psiquiatria per la Universitat de Cambridge, acaba de publicar un nou llibre, El buen sexo mañana, editat al nostre país per Alpha Decay. Un llibre intel·ligentíssim i sobretot ple de reflexions sobre allò del que pocs se n'ocupen. Com podem tenir relacions sexuals en l'era del consentiment? A les dones se'ns exigeix sempre. Hem de saber què volem en tot moment i hem de saber expressar-ho, a ser molt clares, a dir no. Però tot està tan clar sempre? I el més important, és només responsabilitat de la dona saber el que vol i com ho vol? Angel, amb aquest llibre, ens parla del desig de les dones en l'era del consentiment, sense dogmes. Vam parlar amb ella des de la seva casa de Londres. Benvinguda, Catherine. El títol del teu llibre fa referència al famós llibre de Foucault, La voluntat del saber. Ell feia broma dient que en aquest segle no teníem bon sexe, que potser en un futur, i tu amb el títol també vas una mica per aquí, El buen sexo mañana, vens a dir doncs això, una mica el mateix, no? El títol és irònic, però revela certa decepció, certa frustració. Parlem molt de sexe, consentiment, desig, citem teories de tota mena, i malgrat tot encara hi ha molta desigualtat entre homes i dones en les nostres relacions sexuals. Com ho veus tu?
Well, yes, that's true. They do continue to be unequal.
Sí, tens tota la raó. Encara hi ha molta desigualtat en termes de plaer, tant el que s'esperen com el que experimenten. Ja fa anys, dècades, que cada cop tenim més converses sobre el tema. Parlem de la importància del consentiment i de no estigmatitzar el plaer de les dones, però el que em sembla molt desconcertant és que els índexs de violència sexual gairebé no han canviat gens. Diria que encara ens costa molt trobar maneres de parlar, pensar i experimentar el sexe que no contribueixin a aquesta desigualtat de poders. El tema del consentiment és interessant perquè, naturalment, és crucial. Només hauríem de tenir sexe amb persones que volen tenir sexe amb nosaltres i la llei ha d'estar a l'alçada de les circumstàncies, però no ho podem deixar aquí. La llei no pot resoldre problemàtiques socials. El problema del mal sexe és social, cultural, polític i econòmic. Hem de recordar que el concepte de consentiment no és cap fórmula màgica. És fonamental, però no ho arregla tot.
The concept of consent can't do everything for us. It's really important, but it can't do everything.
L'eslògan no means no, no és no, tenia molt potencial, però està clar que s'ha quedat curt a dia d'avui. Creus que amb això n'hi ha prou per evitar les agressions sexuals?
No, I think that, you know, no means no No,
crec que no és no. Va ser un concepte molt rellevant durant el creixement de l'activisme feminista contra la violència sexual. I els Estats Units el van anar substituint de mica en mica per l'eslògan «Sí és sí». Era una manera d'emfasitzar que les dones no només accedeixen al sexe quan els homes els ho demanen. Les dones tenen desig sexual, poden voler sexe. S'intentava recuperar el protagonisme del plaer femení dins d'aquest debat. En diversos països, fins i tot es va començar a parlar d'implementar lleis i normes relacionades amb el consentiment afirmatiu. La idea és que l'absència d'un no no equival a consentiment, que perquè existeixi consentiment o per tenir sexe de manera legal hi ha d'haver proves d'un acord previ. El que trobo més delicat és que, encara que el consentiment afirmatiu em sembla un bon camí a seguir, també suposa molts riscos. Ens arrisquem a assumir que del sexe tothom sap perfectament què en vol. I, de nou, responsabilitzem les dones de dir «vull això, no vull allò» i de garantir una comunicació clara per no experimentar violència. Això és el que més em preocupa. El consentiment és crucial, però hem d'anar molt de compte o el convertirem en una eina que poden fer servir els homes per defensar-se de certes acusacions. Mentrestant, les dones han de continuar vetllant per la seva pròpia seguretat. Opino que les dones haurien de poder viure la seva sexualitat de manera tan caòtica, confusa i contradictòria com vulguin, sense tenir por que les agredeixin.
Confusing, contradictory way and still expect not to be sexually assaulted.
Llegint el teu llibre ens ha fet reflexionar molt i ens ha quedat clara una cosa. Algú sap del cert què vol dir consentiment? La realitat sempre queda molt lluny de les teories. A vegades no sabem exactament què volem quan tenim sexe, però això no vol dir que haguem de patir agressions. Què en penses?
Exacte, i no hauria de passar res si algú no sap ben bé què vol. Hem d'anar molt de compte de no convertir-ho en una obligació. Les dones no han de saber què volen per sentir-se segures. El consentiment és un concepte legal. Històricament va sorgir arran dels debats sobre el dret de propietat. La violació d'una dona era una violació de propietat perquè no fa gaire les dones es consideraven propietat dels homes. És clar que la idea de consentiment és fonamental, però està lligada a aquest passat. I també està lligada a la noció que el consentiment és un intercanvi entre dues parts amb el mateix poder. Això queda molt lluny de la realitat. A certes dones els pot semblar difícil comunicar clarament què volen o què no volen, perquè quan les dones diuen no als homes, aquests homes les ataquen. Fins i tot quan les dones diuen sí o mostren entusiasme pel sexe, els homes també se'n poden aprofitar per atacar-les o humiliar-les. I com a dones som molt conscients que si els casos de violació arriben a judici, les mostres d'entusiasme d'una dona es poden fer servir per absoldre un home. Per tant, ens trobem en una situació on els eslògans «no és no» i «sí és sí» són demanar molt. Al món on vivim, aquestes expressions no sempre són segures per una dona. I, per descomptat, el meu llibre no ofereix cap solució fàcil, perquè són qüestions molt complexes, però estic molt interessada en com podem plantejar l'ètica del sexe d'una manera que parteixi de la realitat. I la realitat és que existeixen moltes desigualtats. Les dones tenen moltes traves a l'hora d'explorar la seva sexualitat en un món ple de violència que insisteix una vegada rere l'altra que, si estan segures de què volen i ho expliquen clarament, tots els seus problemes desapareixeran. No desapareixeran. Les dones acostumen a ser castigades si no compleixen aquests estàndards, i això no li fa cap bé a ningú.
Llegint el teu llibre, El buen sexo mañana, editat per Alfa Decay, tenia la sensació que encara es culpa de tot a les dones. De tenir desig sexual, de demostrar-ho, del que diuen, del que no diuen. Desitjar ens fa vulnerables i la vulnerabilitat ens deixa desemparades. Sembla que a vegades alguns sectors del feminisme ens demanen massa. Com ho veus?
I definitely worry about forms of feminism that put a burden on women to...
De seguida desconfio de qualsevol feminisme que vulgui convèncer les dones perquè es converteixin en la feminista perfecta. Això és només una altra manera de castigar-nos. Soc molt escèptica amb aquestes idees. Em sembla que venen d'un pseudofeminisme que fa creure a les dones que han de convertir-se en aquest ideal. És un ideal molt alineat amb el poder. Li fan vergonya la vulnerabilitat i el dubte. Busca la imatge d'una dona que mai està insegura, espantada o confusa. Em nego rotundament a seguir-li la veta a aquesta versió del feminisme que no només té por de la vulnerabilitat, sinó que es nega a veure la realitat de moltes dones. El feminisme que busco no està lligat a la idea d'una dona feble o maltractada. Només vull que es basi en el món que ens envolta, ja que la vida és tan complicada per tantes dones i degut a tants motius, com podem ajudar a reduir la increïble quantitat de mal sexe que tenen les dones? El mal sexe i la violència sexual.
Sheer overwhelming amount of bad sex that women have. You know, bad sex and sexual violence.
Ho dius en el teu llibre. Molts mitjans, suposadament feministes, exigeixen a les dones que parlin de què els agrada el llit, que sàpiguen exactament què volen i com ho volen. Ens diuen que per tenir bon sexe calen dues coses, consentiment i autoconeixement, posant tota la responsabilitat a les dones. Però no es pot convertir en una trampa, això?
I understand why it's tempting to say to women, you know, you need to know what you want and say what you want.
Entenc la temptació de dir a les dones has de saber el que vols i comunicar-ho clarament, perquè és cert que a vegades ajuda. La claredat és bona i ens pot estalviar malentesos. També crec que els volem dir això a les dones perquè ens sembla positiu quan una persona es coneix a si mateixa, quan és forta i assertiva. Però la vida no funciona així. És mentida. I és una versió dels fets especialment simplificada quan parlem de sexe. És veritat que pots tenir clares certes coses sobre els teus propis desitjos, però també és veritat que no sempre sabem què voldrem i que el desig canvia amb el temps. Trobo molt important que no ens tanquem les portes a descobrir què ens agrada a través del sexe. Quan tens bon sexe, pots descobrir coses que vols i que t'agraden, però no has de sentir cap pressió per fer les que no et vinguin de gust. I això és el que els estem fent complicat a les dones. La idea de saber el que volem surt de la por. Som conscients de com s'encoratja els homes a tractar les dones, a perseguir-les, entabanar-les, forçar-les. Per això pot ser molt important ser capaç de dir no, no vull això, vull això altre. Ens pot fer sentir més segures. No jutjo ningú que s'enfronti així a la seva sexualitat per protegir-se. Tothom es defensa de la violència com pot. El que em desagrada és que aquest mecanisme de defensa s'escoli per la manera com pensem en la sexualitat i el feminisme com a tals. Vull imaginar-me un món on puguem no saber què volem sense que ningú se n'aprofiti per abusar de nosaltres. Si no m'equivoco, al llibre dic no ens hauria de caldre una sexualitat immuna a l'abús per no ser abusades. Som persones, som criatures, som animals. Tenim pors, anhels i desitjos. Tenim cossos físicament vulnerables. Hauríem de començar per aquí, trobar maneres de tenir sexe que no neguin tot això. Així no ens hauríem d'amagar de la nostra pròpia vulnerabilitat per explorar la nostra sexualitat. Si ens centréssim en això, podríem deixar de dir que estem segures de tot i de fer veure que tenim una armadura d'autoconeixement que ens protegirà, perquè no ens protegirà de cap manera.
Quan parlem de consentiment, a vegades amb un no, no n'hi ha prou. Tu parles de diferents graus i classificacions de consentiment, i aquí parla del sí entusiasta. I també descrius com en molts casos, als judicis i en alguns mitjans de comunicació, acabem posant en dubte a les dones agredides. Sempre sentim la mateixa cançó. Va ser prou clara dient que no? Segur que te'l vas treure de sobre?
My feeling is that we invest too much in the concept of consent.
Tinc la sensació que invertim massa esforços en la idea de consentiment. És un concepte que encara parteix d'una estructura on, normalment, un home vol tenir sexe i una dona o bé ho accepta o bé s'hi nega. Passa per alt el fet que el sexe no és un objecte que li pots prendre a algú. A més, tampoc és un acord que tingui lloc en un context neutral. És un fenomen social. El sexe és social, de la mateixa manera que ho són les converses o les dinàmiques complexes, i està subjecte exactament a les mateixes inflexions. A vegades la gent se sent pressionada, a vegades volen alguna cosa que els fa por demanar o són conscients que hi ha una diferència d'estatus. I el concepte de consentiment no ho engloba, tot això. És útil a l'hora de diferenciar una agressió sexual del sexe consentit, però hi ha una part enorme de tot allò que fa el sexe tan complicat per les dones que se'n ressenten. Potser ens convindria més parlar en termes de si el sexe ha estat col·laboratiu, si hem pogut ser curiosos, si hem estat capaços d'explorar, si hem tingut autonomia, si se'ns ha respectat, si hem sentit plaer. També em sembla molt interessant que en aquestes converses mai es parli del plaer. Crec que posem tantes esperances en la idea de consentiment, en part, perquè ens permet ignorar el plaer. I també ens permet no parlar de plaer a les criatures. La gent es posa nerviosa quan parles de començar l'educació sexual de molt joves, però jo opino que hauria de començar com més aviat millor. I hauria de començar amb totes aquestes qüestions relacionades amb la interacció entre persones. Si tu vols una cosa i l'altra persona no, què fas? Tens el dret de dir sí, no? Potser em vindria de gust provar aquesta joguina, el que sigui? Hem d'eixamplar el vocabulari que fem servir quan parlem de sexe. El consentiment pot tancar-nos moltes possibilitats.
També ho expliques això en el teu llibre, que em sembla meravellós, és que tenim, en general, les dones tenim molta por a la vulnerabilitat, que ens sembla un defecte. Que no ens podem mostrar vulnerables, que encara que ens hi sentim... Perquè hi ha un sector determinat del feminisme que diu que això ens converteix en víctimes. Tu no hi estàs d'acord del tot. Què en penses?
I'm very skeptical of a certain kind of strand of discourse about women which wants to kind of
Soc molt escèptica amb els debats sobre dones que s'intenten allunyar de la imatge de la dona vulnerable. Al llibre parlo d'altres autors que han tractat el tema del consentiment i que poden ser molt durs amb les dones que parlen de les seves experiències de confusió i dolor al voltant del sexe. Tinc la sensació que tot això surt d'una versió del feminisme que s'ha anat imposant durant les darreres dècades, des dels anys 90. Ens deien que havíem d'estar segures de nosaltres mateixes, ser atrevides i assertives, cosa que està molt bé, és fantàstic confiar en tu mateixa, però el subtext de tot això és que t'ha de fer vergonya no estar segura de tu mateixa. I també és problemàtic perquè estableix una equivalència entre confiar en tu mateixa i ser feminista. Jo no estic interessada en un feminisme que li té pànic a la dona vulnerable. I entenc perfectament d'on surt. És horrible ser víctima d'una agressió o una humiliació sexual. Ningú s'hi vol trobar en aquesta posició. Però em sembla que hem acabat convertint aquest tipus de dona en un boc expiatori. El que intento transmetre al llibre és que tothom és vulnerable. Volia encoratjar les persones de qualsevol gènere a admetre que hi ha riquesa en la vulnerabilitat. És el que ens fa sentir, ens permet obrir-nos al plaer i enriqueix les nostres vides. I és clar, també ens exposa al perill. Ser vulnerable és arriscat, però això no vol dir que haguem d'estigmatitzar la vulnerabilitat. El que hauríem de fer és crear un món on ser vulnerable és segur.
Quan parlem de violència contra les dones, hi ha moltes campanyes i teories que se centren en la víctima en comptes de l'agressor. De nou, la dona sembla que sigui la responsable, fins i tot quan ens agredeixen. Què en penses?
El fet de responsabilitzar les dones per la violència que experimenten se'ns ha inculcat amb tanta força que ni ens n'adonem que ho fem. Al llibre intento exposar aquest fenomen en relació al consentiment. El llenguatge del consentiment, aquest sigues una dona segura de si mateixa que diu clarament què vol, reflecteix perfectament la responsabilitat que imposem a les dones. Mai ens plantegem com ens ho podem fer perquè els homes s'assegurin que les dones senten plaer quan tenen sexe, cosa que em semblaria una pregunta molt més encertada. És una tendència tan arrelada que a vegades esquitxa el propi feminisme. Hi ha campanyes feministes molt ben intencionades que poden acabar reforçant aquestes idees. Crec que és molt important que ens n'adonem, que hi parem atenció i que ens diguem a nosaltres mateixes «Compte, tenim dret a sentir plaer. Som vulnerables, tant psicològica com físicament. Això no vol dir que ens haguem de convertir en cap dona ideal impossible d'assolir amb l'únic objectiu de no patir agressions sexuals. I també ens hauríem de preguntar com estem progressant col·lectivament, com entenem la masculinitat i la feminitat per generar-li més plaer a tothom, homes inclosos. Aquest model on les dones s'han d'autoprotegir tampoc ajuda els homes a trobar noves formes d'interacció que els poden ser beneficioses. Hi ha plaer en la col·laboració. Els homes tampoc ho tenen gens fàcil. Tenir sexe, tenir ereccions, arribar a l'orgasme, se'ls imposen uns estàndards molt elevats i la noció de fracàs té molta presència en la masculinitat. Això tampoc aporta plaer ni felicitat i ho trobo una autèntica llàstima.
Al llibre expliques que sempre interpretem l'excitació física com a prova inequívoca de plaer i desig. Això ho fan molt els tribunals. És com si tampoc ens poguéssim excitar perquè obrim la porta a que ens violin. No podem sentir ni plaer, ni desig, res.
Aquestes idees en si mateixes posen de manifest fins a quin punt estan lligades al concepte del cos de la dona com a font de veritat. Les experiències sexuals de les dones es fan servir com a proves per absoldre els homes i inculpar les dones. El llenguatge que utilitzem per parlar d'excitació, un estava molla com a prova que una dona estava disposada a tenir sexe, no acaba de tenir sentit. Hi ha estudis que demostren que l'excitació física es pot donar en tot tipus de context, fins i tot les agressions sexuals, i això, per descomptat, no demostra que una dona vulgui ser agredida. L'excitació és un fenomen altament complex i hem de tenir molt present que el cos d'una dona no parla per ella. Passa el mateix amb els homes. Sempre hem d'estar disposats a escoltar què té a dir una persona sobre els seus propis desitjos sexuals. Tampoc és que això sigui una solució definitiva. Al llibre intento explicar que ningú sap del tot què vol, però m'interessa molt la manera com els investigadors en matèria sexual tracten el cos de la dona. Sempre hi van a buscar proves per saber si una dona volia tenir sexe o va gaudir-ne. El que em pregunto és per què hi donem tanta importància. Fem servir procediments de medicina forense per descobrir qui és el culpable, per trobar les proves que exculpin els homes d'haver forçat les dones a tenir sexe. No passa res, li va agradar. Així és com acaben la majoria de judicis per violació.
Tornant a Foucault, que és el culpable una mica del títol del teu llibre, aquest El buen sexo mañana, creus que de veritat el sexe de demà serà millor o tal com està el percal ens haurem d'esperar a demà passat?
Un dels motius pels quals adoro aquest llibre de Michel Foucault és que, en certa manera, parla de l'optimisme i el pessimisme al voltant del sexe. Escrivia sobre figures de la contracultura dels anys 60 que creien que havien trobat la resposta en la psicoanàlisi i el marxisme. Estaven convençuts que alliberar-se de la repressió victoriana ho arreglaria tot de cop. Foucault era molt escèptic al respecte, molt irònic. Jo experimento un pessimisme que sempre està en combat amb el meu optimisme. Opino que hi ha un moviment feminista increïble arreu del món i que n'hi ha per alegrar-se'n, però alhora tinc molts altres motius per ser pessimista. Els índexs de violència sexual no canvien. Topem constantment amb testimonis horribles que venen de dones, de nenes, que han patit abusos i humiliacions tant a l'escola com a casa. És difícil ser optimista. El que volia aconseguir amb el llibre era donar-nos una oportunitat d'imaginar noves maneres de pensar el sexe que ens poden ajudar a replantejar-nos certes coses. Podem pensar més detalladament en una idea utòpica del sexe. Som capaços d'imaginar-nos un món on no ens cal estar segures de nosaltres mateixes, ni saber-ho tot, ni protegir-nos constantment? Som capaços d'imaginar-nos un món on tenim permís per ser vulnerables, tenir dubtes i sentir alegria i plaer? És difícil imaginar-s'ho, oi? Quan poses un peu fora de casa, se t'ensorra tot, fins i tot a dins de casa, a dins de tu mateixa. Soc plenament conscient que el llibre planteja utopies. M'imagino situacions que ara i aquí són impracticables, però de veritat vull que ens les imaginem per poder-les fer possibles.
Okay, thank you very much, Catherine Angel. It was a pleasure.
Si penses que a la ràdio només parlen els homes, escolta Les dones i els dies. Els dissabtes a la mitjanit, amb Montse Virgili.
És la por la que ens fa perdre la consciència i és també la que ens transforma en covards. Marjan Satrapi, historiatista.
Amb la sexòloga i psicòloga Catherine Angel hem reflexionat sobre com vivim les nostres relacions sexuals en l'era del consentiment. Hem parlat de relacions de poder i també de l'atac constant a la llibertat i al desig de les dones. Quan això ho traslladem al dia a dia i al nostre país, què succeeix? I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Totes tenim al cap la sentència del famós cas de la Manada. Ningú va entendre perquè en la primera sentència no es parlava de violació. El tribunal considerava que no hi havia hagut violència i intimidació perquè la noia estava sota els efectes de l'alcohol. Allò ens va indignar, lògicament. Molt temps després, just aquest dimarts passat, el Consell de Ministres ha donat llum verda a la tramitació de la Llei de Llibertat Sexual, una nova llei en la que cap tribunal podrà emparar-se en la llei per repetir una aberració semblant. S'acaba d'aprovar aquesta famosa llei del només sí és sí, on ni la passivitat ni el silenci significaran consentiment. És una bona notícia, però encara està vigent l'antiga llei i la nova ha de passar pel Parlament. Se suposa que cap al setembre, però encara queda molt camí. Els tribunals i sobretot el carrer. Volem parlar de tot això amb la jurista Patsili Toledo, professora de Gènere i Justícia Criminal a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i membre del grup de recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona. I també Violeta García, psicòloga de l'associació ADES, que assisteix a dones agredides sexualment. D'entrada, Violeta García, que acompanya en el procés psicològic a dones agredides sexualment, ens parla de la dificultat per la que podem passar moltes. Això que m'han fet, això que he patit, és una agressió sexual o no? El primer que hem de fer és identificar-ho.
Sovint hi ha una sensació de malestar, però no posem el nom de que això és una violència sexual. I molt sovint també una noia o una dona ve per una agressió que encaixa més amb el que normalment considerem que és una agressió, no? Per exemple, venen per una agressió que ha sigut per part d'un desconegut. I quan comencem a fer feina terapèutica, doncs la persona se n'adona que no només ha patit aquesta agressió, sinó que a la seva vida doncs ja havia patit d'altres agressions, com hem patit gairebé totes, crec, no? Agressions per part de coneguts, agressions que no han fet servir la força física o una arma, i que, per tant, com a dones, ens costa molt més classificar.
Si el primer és saber què m'ha passat, el segon és denuncio, i si denuncio, què em trobaré als tribunals? Si bé les lleis han de ser molt clares, la idea de violència sexual està sotmesa encara a moltes interpretacions per part dels tribunals. La jurista Patsili Toledo ho deixa ben clar.
La veritat és que les maneres com entenem què és violències i què són les violències sexuals ha anat canviant i de fet, pensa que fa molts anys també això es considerava, no ho sé, com manques de respecte o que et diguessin coses al carrer. Ningú no hagués dit que podia haver violència sexual verbal. I ara ho entenem. O que poden haver amenaces sexuals per Twitter. Violència sexual online. I ara ho veiem i ho entenem així, no?
Però això no només passa a Espanya, sinó que encara en molts països hi ha una idea del que és violència sexual contra les dones a partir d'idees molt retrògrades.
Estem en un procés de revisió d'unes lleis que van estar fetes fa molt de temps amb unes definicions de què era violència sexual molt reduïdes, en què la violència sexual històricament estava destinada a ser uns delictes que protegien la honra de les dones, la honra molt vinculades amb la virginitat i que arribessin verges al matrimoni. És a dir, quan pensem que això era la violació històricament, clar, entenem que no encaixa amb la manera que entenem violències sexuals avui.
La llei actual encara diu que perquè sigui agressió el delicte més greu que té penes més elevades, hi ha d'haver violència i intimidació. Perquè, si no, és abús, un delicte molt menor. Això és el que explicàvem abans. Així vam arribar a la primera sentència de la Manada.
Quan la violència sexual es comet mitjançant l'ús de drogues o alcohol, és abús, no és agressió. És a dir, el codi, la llei, considera que això no és tan greu, perquè la dona ja estava beguda o ja estava intoxicada, etc. Clar, és, i de nou, aquí és més el que sabem per les experiències de les persones que ho han viscut, és que sabem que el dany, un altre cop, tendeix a ser fins i tot al contrari, pot ser un dany molt més greu perquè tu no has tingut consciència del que ha passat. A vegades aquestes experiències poden tornar com a, en flashos, com en records sobtats, perquè no tens un relat coherent del que va passar perquè no ho recordes. Clar, i això pot ser molt més disruptiu a la teva vida perquè no saps què, quina olor, quin soroll de sobte va fer que aquests records apareixin. Aleshores és una situació com molt, bueno, d'haver estat molt...
vulnerable,
anul·lada.
No? I també amb la llei, que encara funciona avui, es deixen com a abusos tota aquella colla de delictes on no fa falta una arma ni cap violència extrema, però que en realitat a vegades són més greus, el que normalment succeeix quan coneixem el nostre agressor.
Tots els que anomenem abusos per a la llei penal no són tan greus, però fixa't, aquí entren tots els casos de pederastes de l'Església Catòlica, pares que han abusat o tinc, bueno, és que abusat és la paraula legal, però en realitat els abusos sexuals amb penetració és el que anomenem tradicionalment una violació, però quan no hi ha violència, perquè els pares o els avis o els tiets no necessiten fer servir violència ni intimidació, només la seva autoritat, el seu paper de família propera, doncs tots aquests casos els anomenem abusos com si fossin una cosa menys greu, quan el que sabem, també per la recerca que es fa amb les persones que són supervivents d'aquestes violències, sabem que aquests casos són sovint molt més greus en les seves conseqüències que casos d'agressions comeses per desconeguts. Qualsevol persona amb poder, que pot ser el cap de la feina, el professor, el capellà, evidentment, però qualsevol persona amb poder només cometrà abusos, mai agressions, perquè no necessita fer servir violència física, ni una arma, ni una intimidació, sinó que només fer servir el seu poder. Clar, és molt classista, d'alguna manera, que la llei posi una pena més baixa a tots aquests que tenen poder.
Justament per l'associació ADES, on treballa la Violeta García, la confiança o l'autoritat de l'agressor es considera una arma. Entendreu perfectament per quin motiu.
L'autoritat, de fet, és una arma per nosaltres. L'autoritat és una arma, la diferència d'edat és una arma, la confiança és una arma. Quan nosaltres omplim unes dades, no?, per les nostres estadístiques, hi ha una casilla que és arma, que s'ha fet servir, i la que és més freqüent és aquesta, la confiança. Mm-hmm. Perquè quan ens trobem amb una persona amb la qual pensem que tenim confiança, doncs no ens protegim, el nostre cervell no està en alerta, i per tant doncs, tenim menys capacitat de fugir o de contraatacar.
En associacions com ADES ofereixen assessorament psicològic i legal a les dones que han patit violència sexual. Quan s'acompanya psicològicament a una dona agredida, s'han de tenir moltes coses en compte. García ens parla d'algunes qüestions essencials.
És saber que una agressió sexual no té res a veure amb el desig sexual. Una agressió sexual té a veure amb el poder i amb el control i està emmarcada dins d'una societat determinada. I potser això és molt teòric i sembla que per una terapeuta no té sentit parlar d'aquestes coses, però justament el que ens distingueix és aquesta consciència. I sense aquesta consciència tu no pots donar un bon servei i acompanyar eficaçment a una persona que ha patit una agressió. Estem travessades per molts eixos de desigualtat, no només és el gènere, també és la raça, és el fet de ser migrada o no ser-ho, la diversitat que puguis tenir a nivell funcional, la diversitat sexual, hi ha tantos grans eixos de discriminació, perquè d'això es tracta la violència. Es tracta de poder d'unes persones sobre les altres, es tracta de persones que consideren que les altres no són iguals, sinó que són inferiors. Les agressions sexuals tenen un objectiu, que és que les dones estem amb por, que tinguem por i que no fem segons quines coses. És que nosaltres mateixes no ens refiem de la nostra capacitat de defensar-nos, de lluitar, però també de gaudir. Atenció, perquè no només volem tenir dret a dir que no, volem tenir dret a dir que sí, però no només una educació per dir que no, que també les dic a no sense que ens importi què pensarà l'altre, perquè ara mateix estem educades perquè ens importi més què pensarà l'altre que com ens sentirem nosaltres. Ai, que se pensarà que no soy guay, que se pensarà que no soy suficientemente empoderada, moderna.
Volem una educació que ens posi en contacte amb els nostres desitjos, no a través de les prohibicions. Justament, la feina d'associacions com ADES no es queda aquí. Volen canviar el món i l'educació és la millor manera de fer-ho.
No és només ajudar a la persona que ja ha patit la violència, que això està molt bé i és una feina preciosa, però no és la solució. La solució passa per un canvi social real. I un canvi social real no es pot fer sense una educació real, cosa que també fem a l'associació, fem cursos de prevenció.
Cal encara molta pedagogia i és molt important que les persones que fan l'acompanyament acompanyin i justament no decideixin per les agredides.
És molt important acompanyar les persones en una situació d'igualtat. Jo no sé més que la persona. En general, els terapeutes tenim un mapa, però no tenim el camí l'has de fer tu, no? I en aquest tema concretament, cada persona és única i l'experiència de cada persona és única, però també hi ha vivències que són molt comunes a totes les persones que han patit una agressió sexual. I com a associació trobem que és molt important donar aquest poder a la persona, el poder de decidir en tots els sentits el que vol fer amb la seva vida, amb el procés terapèutic, amb la denúncia, si vol denunciar, si no vol denunciar, un poder ple.
Com funciona el procés psicològic quan anem a parar a un lloc com ADES? Quins són els primers passos?
En primer moment, les persones el que més necessiten és poder recuperar la capacitat de gestionar la seva activació física per tal de poder dormir, de poder menjar, de poder estar més tranquil·les, no? I després és quan podem començar a treballar el que són els records traumàtics, perquè els records traumàtics el que fem normalment és tratar d'evitar-los, no? I en aquest punt, quan les persones arriben en aquest punt, doncs aquestes persones poden fer teràpia de grup amb altres persones.
També és important treure l'estigma i no medicalitzar en excés, és a dir, no posar massa etiquetes. Podem passar, per exemple, per un estrès posttraumàtic, però no ha de ser quelcom al que quedarem encadenades de per vida.
Que quan pateixes una agressió et sents molt diferent de la resta de persones, sents que tu tens un problema, sents que sembla que ho tinguis escrit a la cara, no? I per això també funciona molt bé la xarxa de veure altres dones i veure que no, que aquestes dones són tan normals o tan especials com ets tu, però que no hi ha cap dona que tingui cap senyal a la cara o enlloc.
I també és imprescindible la creació d'un sentiment de grup.
Que és la consciència de que sense una xarxa de dones el canvi individual no només no arriba enlloc, sinó que amb una xarxa es veu molt més reforçat el canvi. Quan tu veus que el que t'ha passat a tu no només t'ha passat a tu per ser tu, perquè ets alt, perquè ets alta, perquè ets baixa, perquè ets grossa, perquè ets prima, sinó que ens ha passat a moltes dones, això fa una força i una unió i una consciència col·lectiva que és el que ens ajuda a superar el que hem patit i a superar-nos a nosaltres mateixes i a poder lluitar. la impotència i l'aïllament són les experiències centrals del trauma psicològic. I per tant, l'empoderament i la connexió amb altres persones són les maneres per guarir d'aquesta ferida.
En el mateix sentit, juristes com la Patxili Toledo i altres professionals feministes estan treballant per fer un canvi de paradigma, que la violència contra les dones sigui cosa de tots.
Una cosa que estem intentant transformar és que entenem que les violències masclistes i les violències sexuals entre aquestes són una responsabilitat social i una responsabilitat de tothom. I l'erradicació no només pot pivotar sobre una dona que decideix dedicar un matí sencer a anar a Mossos, a identificar el paio aquest o el que sigui, no? Sinó com es generen les condicions perquè això o bé idealment no passi, que és el que hauríem d'esperar, i això vol dir que a tota la gent que entra en aquesta festa se li ha de dir que aquesta és una festa on totes aquestes conductes o aquestes coses no estan permeses i que les persones que les facin doncs s'hauran de sortir de la festa o no sé què. Bueno, com es facilita sortides que no posin el pes a sobre de qui ja ha viscut, a més, una situació que com a mínim ha estat molt incòmoda, com a mínim. Però com a màxim, bueno, pot ser bastant pitjor.
Una altra eina potent de canvi és deixar, com apunta Patxili Toledo, de parlar de víctimes i parlar de supervivents.
Tota experiència de violència sexual és una experiència traumàtica. En molts casos ho és. En altres casos hi ha dones que poden gestionar-ho d'una manera que no revesteix, no els destrueix la vida, no, perquè gran part del trauma, entre cometes, quan pensem en trauma, del dany més permanent, té a veure amb experiències que a nivell social no es poden tampoc ni explicar o gestionar o poder dir, bueno, això és una cosa molt dolenta que m'ha passat, però ja m'ha passat.
And I'm dying, laughing.
L'aprovació de la llei del consentiment o la llei del només sí és sí d'aquest passat dimarts és una bona notícia, seguríssim, però encara falta molta consciència i molta feina. La psicòloga Violeta García ens fa una pregunta molt adient.
Sembla mentida que encara hem d'estar parlant de consentiment. Com pot ser que els homes o certes persones, que no totes són homes, no s'enterin de què és el consentiment? Tinguin com aquesta incapacitat de comprendre que és el consentiment referit a les relacions sexuals quan està molt clar per altres aspectes de la nostra vida. Si jo estic fent un sopar a una altra persona i li dic, tens gana? I em diu, doncs, no ho sé. O em diu, no molta, no gaire, però a veure què passa. No? Doncs jo dic, doncs no demano que li portin un cocido a aquesta persona. No? Si primer demanarà ella el que vol. Després, si li vull oferir, no espero que em digui sí, vull. O no. Si jo veig que té la cara una mica així com de fàstic, ja interpreto que no té gana. Ja no li poso la forquilla dins de la boca.
A Catalunya Ràdio ens prenem seriosament el feminisme, les dones i els dies, els dissabtes a la mitjanit amb Montse Virgili.
Si no pots donar-me poesia, no pots com a mínim donar-me ciència poètica? Ada Lovelace, matemàtica.
Hem parlat de consentiment durant tot el programa, però què passa quan anem a una festa major d'estiu i algú no ens fa cas quan diem no? L'Esther Plana ens descobreix a Shaina Joy Marcus, l'autora del llibre La paraula més sexy és sí, editat per l'altra editorial, que en realitat és una guia molt pràctica per a totes i tots. It's getting stronger, we want it, but I gotta take my time.
Només sí és sí. Sembla tan rotund que és impossible que no quedi clar. Però la realitat del nostre dia a dia ens demostra que això no és així. L'escriptora i llicenciada en Biologia i Ciències de la Salut, Shaina Joy Marcus, fa temps que investiga sobre el consentiment. Fa tallers per explicar-lo i fa un parell d'anys va publicar una guia pràctica que porta per títol La paraula més sexy és sí.
La palabra más sexy es sí, porque así tú sabes lo que quiere la otra persona y también porque la conversación en su misma puede ser muy sexy también. ¿Qué quieres hacer? Yo quiero que me toques así, etc. Pero también no puede ser sexy.
Sembla evident que amb el títol del seu llibre, Shaina Joy, volia contrarrestar aquells que diuen que preguntar tant pot anar en contra del desig sexual.
La gente que dice, pues, consentimiento sexual no funciona, es tan difícil, corta el rollo, es porque nunca usa consentimiento en su día a día. Entonces intento hablar de consentimiento en todas las relaciones, porque en cosas de sexo, claro, son momentos muy íntimas, son momentos con mucha emoción y tenemos que practicar consentimiento en otras situaciones para que funcione en situaciones sexuales.
De fet, els seus tallers sobre consentiment hi van sovint mares interessades en aprendre sobre consentiment per després explicar-ho als seus fills i filles. La resposta de Shaina Joy sempre és la mateixa. Cal fomentar l'autonomia i la llibertat personals en tots els àmbits i des de ben petits.
No vivimos en una cultura de autonomía. Desde muy joven, cuando tus padres o tu familia dicen, pues da un beso a tu tía, tío, y aprendes que, bueno, hay ciertas identidades como de ser más mayor o más grande que tiene poder sobre tu cuerpo.
I parlant d'identitats, molt abans de trobar-nos en la situació, sigui sexual o no, de demanar o donar consentiment, cal aprendre sobre les dinàmiques del poder social.
Siempre digo leer y escuchar sobre poder y privilegios. Y yo pienso que está siempre mejor a leer y escuchar de comunidades marginadas. Para entender, cuando estás en cualquier situación, cualquier relación, siempre hay una dinámica de poder. Y este poder tiene un efecto en nuestra autonomía y nuestra habilidad de responder a una pregunta y hacer una pregunta. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man.
Per tant, cal tenir molt clar a quines identitats pertanys i quins privilegis tens o no respecte als altres.
También es útil saber sobre tus identidades. Identidades como sexualidad, género, sexo, raza, cuál identidades tiene más privilegios y más poder y menos. Pensar un poco en el efecto que tiene a otra gente.
Molt bé, ja hem pensat sobre les nostres identitats i les dels altres. I ara què? Estem de festa, en un concert o al sofà de casa? ¿Ya podemos preguntar y demandar consentimiento?
Y después de entender un poco sobre nuestras relaciones, la receta que tengo es pensar en por qué quieres preguntar algo, tu deseo, o es porque realmente quieres información. Cuando tienes esto en mente, tú puedes intentar formar una pregunta. Yo siempre digo que antes de preguntar, es útil a preguntar si puedes preguntar.
I si ja hem verificat que la persona en qüestió està disposada que li demanem consentiment, com hem de fer la pregunta?
La pregunta tiene que ser más de un sí o no. A ver, tener un sí es muy importante, eso sabemos sobre consentimiento, pero más de sí o no también, cuándo, cómo. Y después de preguntar, escuchar y escuchar bien. Siempre poner o concentrar en la otra persona.
Ja ens hem llançat i hem demanat consentiment. La temptació ara és deixar la responsabilitat a l'altra persona perquè ens respongui i a nosaltres només ens cal esperar. Però no. Tal i com ens confirma Shaina Joy, qui demana ha d'estar en tot moment amatent, perquè el sí ha de ser entusiasta i molt clar. Si no, no és un sí.
Un sí tiene que ser un sí sin presión, eso es muy importante. Un quizás, un ay, no sé, o un o silencio no es un sí. Esto es seguramente. O si una persona dice sí, pero se nota por cualquier cosa en tu cara o en su cuerpo que está muy rígido, que esto no es un sí tampoco.
I si la resposta no és convincent, què fem?
Tienes que preguntar otra vez. Tienes que decir, pues yo noto que algo con tu cuerpo o algo con tu cara o algo para aprender lo que está pasando con esa persona. Yo intento no poner tanta responsabilidad en la persona que está dando consentimiento y más a la persona que está preguntando. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
A més a més, un sí pot arribar a canviar fins i tot després de la situació, sigui sexual o no. D'entrada, sembla un sistema una mica complicat d'aplicar. Com ens podem assegurar en tot moment que l'altra persona ens diu que sí amb total llibertat i sense sentir-se pressionada? Un truc pot ser acordar una paraula de seguretat.
Las comunidades de BDSM o las comunidades kinkies tienen millones de recursos sobre consentimiento y he aprendido mucho sobre consentimientos desde esas comunidades. Y esas comunidades en situaciones sexuales y no sexuales tienen una palabra de seguridad. Puede ser una palabra o un signo o hay muchas maneras de tener algo que está como, pues, cuando hago esto, tenemos que parar.
I un detall important, cal acceptar un no per resposta, és clar.
Y si una persona puede escuchar un no, no tomarlo como algo personal, esto es un nivel muy alto de decir, pues realmente lo que me interesa es saber más de ti. No preguntas una cosa para tener un sí, preguntas para saber más de la otra persona.
Però tot això és factible quan hem begut o pres drogues? Shaina Joy ens contesta això.
Bueno, todos sabemos que la comunicación no funciona en la misma manera cuando estamos tomando drogas o cuando estamos bebiendo. Entonces, consentimiento es una cosa muy precaria cuando estamos en esas situaciones y tenemos que siempre tener esto en mente.
Acostumar-nos a demanar i donar consentiment, sent conscients de les nostres identitats respecte als altres i fomentar una comunicació honesta i amb llibertat. Una necessitat per portar a la pràctica com a societat i en totes les situacions aquest només sí és sí.
En el programa d'avui hem après, o potser ja ho sabíem, però no ens agrada recordar-ho, que el sistema encara ens fa responsables dels atacs i agressions que patim per part dels homes. Que tenim dret a la vulnerabilitat, a la diferència, i a que per molt que ens agredeixin, tenim dret també a no sentir-nos víctimes. I també hem après que la comunicació, quan és possible, és una bona eina per evitar situacions no desitjades. Les dones i els dies d'aquesta setmana, us ho confesso, ens ha costat una feinada grossa. I mira, per un cop ho direm, que n'estem molt satisfetes. I també de vosaltres, del que ens expliqueu cada setmana per xarxes o per correu electrònic. Les dones i els dies som Esther Plana, Susana Ortega, Anna Ferrer, Dani Rodríguez i Montse Virgili.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Acabem el Dones i Dies d'avui amb una cançó de la immensa Rafaela Carrà, aquella de A far l'amore comincia tu.
A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu.
on feia un al·legat al consentiment, amb aquella frase de si ell se t'emporta directament al llit, dóna-li l'esquena, digues-li que no és un joc i fes-li entendre el que vols. Rafaela, allà on t'estiguis, t'estimem. A vosaltres també, oients, tornem la setmana que ve.
Y si se ataca el consentimiento, porta en fondo de un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, 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 live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, 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 live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore.